Ràdio Estel. Informatius.
És la una del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbe. Pedro Sánchez ha donat a conèixer fa uns minuts la configuració del nou executiu espanyol. Són 22 ministeris, 12 dels quals liderats per dones. El socialista aposta per una legislatura on predomini el diàleg i la negociació.
Un equipo que conjuga renovación con permanencia, experiencia con juventud. Un gobierno de mujeres y de hombres para dotar de estabilidad al país durante estos próximos 4 años. Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político. Personas capaces de gestionar, pero también de llegar a acuerdos y de explicarlos públicamente.
I qui també s'ha referit avui a la situació política que viu el país és el president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Joan Josep Omella, des de Madrid, on aquest matí se celebra l'assemblea plenària de la Conferència Episcopal. Omella s'ha dirigit als polítics i ha parlat de la polarització que viu el país i també ha fet una crida a la Unió. L'arcabisbe de Barcelona també s'ha referit als abusos sexuals a l'Església, tot reiterant la petició de perdó. També ha remarcat que s'estan endurint les accions per erradicar els abusos sexuals a menors.
Estamos endureciendo y revisando todos nuestros protocolos de seguridad y formación, así como colaborando estrechamente con las autoridades civiles para garantizar que los responsables de esta clase de actos sean llevados ante la justicia. En este sentido, instamos a cualquier persona que haya sufrido abusos a que se acerque a los organismos correspondientes en cada diócesis. Nos mostramos plenamente dispuestos a escuchar, apoyar, reparar y ofrecer la ayuda que necesiten para sanar las heridas.
I un cop acabat el discurs del president de la Conferència Episcopal, s'ha produït l'habitual salutació del nunci del Papa a Espanya i Andorra, Bernardito Auza, una intervenció que ja ha donat pas a l'inici de les sessions ordinàries d'aquesta plenària. I avancem amb més qüestions. La síndica de Greuges reclama que s'aposti per la prevenció per evitar que els menors tutelats siguin separats de les seves famílies i que acabin en centres residencials. Esther Jiménez Salinas demana a la Generalitat que lideri el canvi de sistema que ara mateix només garanteix el retorn de 2 de cada 10 menors tutelats amb els seus pares. Pau Massí, bon dia.
Bon dia. La Sindicatura de Greuges ha elaborat un informe on explica que més de la meitat de casos de menors tutelats són per imprudències o negligències dels pares. Per això creu que és un error que aquests infants i joves acabin en centres residencials, que ara mateix és la mesura que més s'aplica, tot i ser la que més trastorna els menors, que són revictimitzats. També considera que s'hauria de limitar en el temps per evitar que només un 19% dels joves acabin tornant amb la seva família, quan aquesta hauria de ser la principal prioritat. La síndica Esther Jiménez Salinas fa aquesta proposta al govern.
Encara predomina el recurs residencial i que creiem que amb un canvi de model es pot revertir, que es redueixi de manera significativa el recurs residencial i amb el suport a les famílies, amb menys desemparaments, amb més garanties, prevenir per protegir.
Jiménez Salinas assegura que no fan falta més diners per canviar la política, només que aquests recursos es dediquin a la prevenció en comptes de fer-los servir per pagar els centres residencials dels menors tutelats.
Moltes gràcies, Pau. I abans dels esports, mirada al Pròxim Orient, Gaz acaba de confirmar el permís de sortida a un altre grup d'espanyols que tenen doble nacionalitat. Aquests 35 se sumen a un altre grup de gairebé 500 persones que ja han rebut llum verda per abandonar l'enclau palestí. I és que, lluny de resoldre's, el conflicte continua sumant morts. Durant les darreres hores, 12 palestins han mort per l'atac a un hospital situat al nord del país i les víctimes ja ascendeixen a les 13.000. Ara són la 1:04. Fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
Gavi pateix un trencament complet del lligament encreuat anterior del genoll, a més d'una lesió al menisc extern. És el que acaba d'anunciar el Barça a través d'un comunicat mèdic que, a més, recull que en els pròxims dies passarà pel quiròfan. El migcampista, doncs, es perdrà tot el que queda de temporada als Jocs Olímpics de París i també l'Eurocopa d'Alemanya de 2024. Gavi es va lesionar ahir a l'últim partit de classificació de l'Euro, que va guanyar davant de Geòrgia per 3-1, classificació cansa com a cap de sèrie. Lenormand avançava els espanyols només començar. Barachelia feia l'empat a una, la represa Ferran Torres i un gol en pròpia de Geòrgia donava els 3 punts i el liderat de grup al combinat espanyol. Ara és moment per l'equip sots 17, jugant ara mateix als vuitens de final del Mundial contra Japó amb el blaugrana Marc Guiu com a titular. També surten de titulars els jugadors del Barça Pau Cubarsí, Héctor Font, Andrés Cuenca, Pau Prim, Quim Junyent i Juan Hernández. Busquen el passi a quarts de final després de ser primers a la fase de grups amb 2 victòries i un empat contra Uzbekistan. Qui ja ha aconseguit el bitllet és Brasil, que ha eliminat a l'Equador.
Moltes gràcies, Pol. Més informació, tota la informació actualitzada, de fet, d'aquí una hora a les dues, a l'Estel migdia. Mentrestant, us deixem amb el tram final de la caravana amb Joan Trias i tot l'equip.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
La diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La girocleta, amb Olma Giró.
Set minuts que passa de la una del migdia, hora de la girocleta, hora d'Olma Giró, que ja sabeu que sempre la tenim voltant per Barcelona. Avui, però... Olma, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan Trias.
Des d'aquí, des de l'estudi,
vull dir. Des d'aquí, i estic contenta, que així en tinc a prop.
Ah, que bé.
Està bé, està bé. Que si no sempre és a distància.
Va, què ens portes avui?
Vinga, va, estarem tots d'acord, tu sobretot, amb que cada vegada costa més i més i més trobar coses originals pels carrers de Barcelona.
Absolutament.
M'explico, n'hi ha molts exemples, però un exemple és les botigues històriques amb els seus rètols modernistes preciosos.
I m'encanta, ara... això.
I cada vegada costa més de trobar-ne.
Mira, l'altre dia vaig publicar una fotografia, Olma.
Sí?
La vas veure per xarxes socials, tu que em segueixes, eh?
És que em penges moltes, Joan Trias.
No, masses, a vegades. Una fotografia que posava Brooklyn Café, que és una cafeteria relativament nova, i a sobre posava Ceràmica Reunides S.A. Amb lletra antiga, diguem, sí. Amb ceràmica ho posava. Hòstia, trobo molt xulo, almenys... Com a mínim que es conservi el rètol històric.
Com a mínim, però és que no passa sovint. Normalment, el que trobem és que els rètols històrics ara els trobaràs a botigues vintage o de segona mà, que els pots comprar, però és que els han substituït per rètols supercapitalistes.
Diana, hem de parlar d'això, eh?
Sí. És que, a part, saps què passa? Que ahir vaig veure Midnight in Paris, de Woody Allen, i de veritat que és com un... Sí, és que ens ho carreguem tot. Bé, des dels rètols, als fanals, a les rajoles del carrer, que cada vegada costa més trobar coses originals. Coses que passen, i ara això passa a Gràcia. Ep. Perquè si heu passejat mai per aquest barri, segur que recordeu el mercat de la Beceria.
Dels històrics.
Exacte. I si no hi heu passat mai, ara us en faig 5 cèntims perquè us en feu una idea. El mercat de la Beceria és l'últim gran mercat històric de la ciutat que queda per remodelar. Mm-hmm. L'últim gran mercat històric que queda per remodelar, o sigui, el que estem perdent. Llavors, el que us heu d'imaginar és una estructura enorme de ferro. Recorda molt a la Torre Eiffel, de fet... I, sí, el ferro.
Bueno, tens arcs de ferro,
exacte.
Sí.
És com el mateix ferro de la Torre Eiffel, perquè ens en fem una idea, aquest color de rovell. I també t'he de dir que l'enginyer i l'arquitecte que va fer el mercat de la Beceria, que és en Juan Torres Guardiola, li deien l'Eiffel català, o sigui, per alguna cosa serà. T'he de dir que, tot i que és un mercat, a mi em recorda l'estructura d'un hivernacle enorme, saps? Uh-huh. Perquè ens en fem així una idea. Bé, a tot això... L'estructura d'aquest antic mercat, ara el que farà serà canviar-se totalment i no quedarà per gaire temps doncs, l'estructura original. Aquest esquelet metàl·lic es vol substituir per materials més moderns i què passa? Doncs que alguns veïns han posat i posen el crit al cel i demanen que s'aturin les obres i que es deixi doncs, aquesta estructura original de ferro. I de fet, a aquesta hora, si tot va bé, crec que ens està escoltant la Roser Latorre, que ella és la portaveu de la plataforma Beceria Respira, una plataforma que demana precisament que s'aturin aquestes obres. Roser, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bon dia, no sé, bona tarda, bon dia. A la una del migdia sempre és complicat, això. Escolta, perquè ho entenguem tots, per què s'ha de retirar l'estructura metàl·lica del mercat de la Beceria?
Bueno, en principi, tots els documents, cap d'ells no parla d'haver de retirar l'estructura. I, de fet, ha estat una sorpresa per molts veïns que es comencés a retirar. I el que és la fitxa catalogràfica del mercat de la Beceria diu explícitament que qualsevol intervenció haurà de promoure el manteniment de la volumetria i de l'estructura metàl·lica. I per això és el que la gent s'ha sorprès. Doncs sí, la idea, si bé en un principi era conservar l'estructura i utilitzar-la, al final, tot i que diu el mateix fitxa catalogràfica que caldrà realitzar un estudi històric valoratiu davant de qualsevol intervenció de caràcter global, al final el que han fet és la treuen, la desmantellen, serà residu d'obra i ja està, i no quedarà res del que era l'original mercat de la Beceria de Gràcia.
Però no sé si teniu constància o si sabeu que aquesta estructura suposava un perill, que per això retiris, no ho sé.
Hi ha algun informe que diu que potser no podria aguantar, però no és un informe concloent, no diu exactament que no podria. I, de fet, tal com tu has dit al principi, si la Torre Eiffel ha aguantat aquesta estructura, també jo penso que potser els tècnics haguessin pogut intentar conservar-la, si es fes correctament. Per què no?
Té uns quants anys, és del 1892, fent càlculs...
1892.
Sí, 123 anys. Llavors, també, què s'hi farà després? O sigui, per què s'està remodelant el mercat? Què s'hi farà? Què s'hi trobarà?
En el mercat, el projecte d'obres que s'hi vol fer és... Bé, tot el mercat, tot el que hi ha seria... Es faria una rèplica de l'estructura, que no serà una rèplica, perquè, evidentment, serà molt diferent... Llavors, doncs, potser fan una entrada amb més escocells i arbres i tota la planta seria mercat. La planta, fan tres plantes per sota. La primera seria un soterrani, el primer soterrani seria un supermercat, tot supermercat. El segon soterrani seria 50 places de pàrquing i logística i espais de logística del propi mercat. I el tercer soterrani seria a espais per les entitats perquè puguin, doncs, bueno, com a conservar coses, guardar coses o el que sigui. I per sobre del que seria el mercat, sembla que hi hauran dos altells que també serien com oficines del mercat i algun espai potser per fer-hi alguna activitat, doncs, no sé, potser més lúdica o així, no? És a dir, que del que hi havia abans es fan tres soterranis a sota, amb la qual cosa, doncs, clar, les cases al voltant són antigues, els veïns estan una mica espantats perquè no saben exactament com anirà. I, de fet, els informes que s'han demanat, que s'han fet i s'han demanat fins fa no res, que els vam tornar a demanar, s'han lliurat als veïns, no?, de les finques afectades.
Roser, deixa'm preguntar-te, ara que l'Olma et preguntava per aquesta estructura metàl·lica, no sé si per tal de conservar-la s'ha arribat a proposar canviar el lloc de l'estructura.
Es veu que sí que es va proposar en un principi de canviar-la. Algú ha dit això, jo no ho sé del cert, jo no he vist documents en el que això estigui escrit. Jo ja dic, tots els documents que s'han fet amb referència al mercat, que són molts, evidentment, perquè és una obra molt gran, sempre han parlat de que es conservaria l'estructura fins al darrer document que van decidir que la desmantellaven.
Això és el que està passant ara al mercat de la Beceria de Gràcia, que, si no erro, els seus paradistes es van traslladar al passeig de Sant Joan. Per posar-nos en context, en línies generals, i per qui no sàpiga ben bé què és el que està passant amb el mercat de la Beceria i el conjunt de veïns que hi viuen al voltant del barri de Gràcia, quin és el principal problema de tot plegat? Quin és el problema que tenen els veïns amb tot el que està passant amb el mercat de la Beceria?
Bueno, el que ha passat és que quan van desmantellar el mercat, que hi va haver tot el problema de l'amiant, que això ja, bueno, ja es va fer i ja va sortir, els veïns van veure un espai que, fantàstic, evidentment, al mig de Gràcia, ja sabeu, Gràcia és una zona molt, molt densament poblada,
sí.
I llavors van veure un espai en el que hi tornava a haver herba, i llavors alguns veïns van començar a pensar, doncs, que potser no calia fer un mercat tan gran. Heu de pensar que Gràcia, com a molts llocs, està rodejat de supermercats, de botigues, que ja donen el servei de, que podria donar tot el mercat, i per tant molts veïns van plantejar doncs, que potser no seria tan necessari fer un supermercat, sinó poder combinar una mica de mercat i un espai més ajardinat. Un espai més ajardinat que pogués ser un refugi climàtic per l'estiu. Entremig va passar la pandèmia. Entremig hi han hagut aquests estius tan calorosos. I, per tant, el ciutadà, els veïns i les veïnes veuen o necessiten uns espais verds. A més, cal pensar que Gràcia és potser el districte que té menys verd de tots els de Barcelona. Llavors, falten espais verds. La realitat és que aquesta proposta de mercat no ha estat consensuada, no hi ha hagut cap procés participatiu en el que els veïns hagin pogut dir, escolta, ens agradaria això o ens agradaria allò. I com que el projecte és tan gran, entenem que hagués calgut un procés participatiu real, amb tots els perfils i agents que hi tenen a coses a dir envers el mercat.
De fet, és curiós, Roser, ara escoltant-te, perquè amb el pas del temps, o sigui, aquestes obres s'han endarrerit, ho has dit, per l'amiant, llavors la pandèmia, però és que el pas del temps, vulguis o no, ja ha portat una mica a que sigui un espai verd sense voler-ho ser, perquè ara el que trobes és una estructura metàl·lica enorme i herbes que han anat florint d'allà, que no és un hort, ni s'hi assembla, ni hi ha, però sí que hi ha una mica de verd, tot i que ara es anirà retirant. I ja per acabar, Roser, sí que m'agradaria saber en quin punt estan les obres, perquè tinc entès que fa uns dies que van començar, i això ara mateix quina afectació té per als veïns i les veïnes de Gràcia?
Sí, ara, ara estan començant a treure, a desmantellar l'estructura de ferro, i sobretot el que estan fent és el canvi de sentit dels vehicles de la travessera de Gràcia. Des de Sant Joan a Torrent de l'Olla, anaven, diguéssim, sentit Besòs, ara perquè tots els camions que han de treure tota la terra dels soterranis que s'ha de buidar tinguin més espai per circular, el que faran serà canviar la direcció. I ara hauran de baixar tots per Torrent de l'Olla.
I això serà temporal, Roser, aquest canvi de sentit, mentre durin les obres, o ha arribat per quedar-se?
Bueno, hi ha gent que diu... hi ha gent que diu que això millorarà... l'Ajuntament diu que això millorarà molt la circulació dels vehicles, que en principi és temporal, però la gent, clar, no ho sap, perquè les coses a vegades són així i després són aixats, no? I llavors, doncs, no ho sé, en principi és temporal, però molta gent té por que potser després ja sigui definitiu i que això comporti, doncs, que a l'autobús de barri passi, per exemple, pel carrer Llibertat, que és un carrer on es fa la plataforma, i per aquesta raó la gent ara s'ha començat a mobilitzar una altra vegada i s'estan fent manifestacions cada dia, no? S'està fent una concentració cada dia a travessera Torrent de l'Olla per demanar doncs, que replantegui tot aquest canvi de sentit, no? I de circulació.
Clar, Roser, per la gent que no sigui de Gràcia, posem-ho en context. Suposo que una de les principals queixes d'aquesta plataforma i dels veïns és que si canvien el sentit de travessera de Gràcia era una via directa del barri, per exemple, cap a l'Hospital de Sant Pau, no?
Sí, està clar. Hi ha gent que diu, si he d'anar al metge, vaig directe, agafo a la travessera. Sí, això la gent s'ha queixat, però al final dius... A veure, són comprensibles en el fet de que si hi ha obres, hi ha canvis, no? Però no sé, jo penso que en la reunió informativa que es va fer, els veïns sabien molta més de mobilitat que no les persones que estaven de l'Ajuntament parlant de com ho havien fet. I, per tant, tampoc en aquest cas s'ha escoltat els veïns per buscar una solució que vagi bé a tothom.
Clar. Ara en parlaves de reunió informativa, Roser. Creus que l'Ajuntament ha informat prou els seus veïns del que està passant amb el mercat de la Beceria?
En la reunió informativa no es va informar, no es van posar rètols al carrer, ni es va informar perquè tothom hi anés. És que tenen una llista que no sabem ni qui hi ha, i són aquestes persones que s'informen, però la resta de les persones no. O sigui, ho vam saber perquè, clar, tots estem connectats i vàrem anar allà, però no pas perquè l'Ajuntament fes una difusió de la reunió informativa que afectava a molta gent de la vila.
En tot cas, parlem de l'Ajuntament de Barri, de l'Ajuntament de la Vila de Gràcia. L'Ajuntament de Barcelona s'ha posat en contacte amb vosaltres?
No, al revés. A vegades hem intentat nosaltres parlar amb ells i ens ha costat. Ens ha costat.
Ens ha costat, vol dir ho hem aconseguit?
Amb algun partit hem parlat, amb altres hem anat insistint i no s'ha pogut parlar.
I no us han dit res, no heu arribat a cap...
Ho ha estat molt poc.
I ja per acabar, Roser, clar, tu formes part de la plataforma Bassaria Respira, entenc que deu ser del barri de Gràcia, i més enllà dels veïns que formen part d'aquesta plataforma, no sé aquests dies, si passejant per Gràcia t'has trobat amb algú, què comenta la gent de Gràcia pel carrer? O sigui, què en diuen d'aquestes obres?
Bueno, clar, la gent està... Clar, hi ha de tot, eh? Evidentment, la gent diu, ja era hora que comencessin, però què passa? Que no, tampoc molta gent no sap què s'hi farà. O sigui, si tu no t'has mirat bé els documents, si no has estat ben informat, tu et penses, doncs, que... No ho saps. La gent, la majoria de la gent no sap que allò seran tres soterranis per sota i que això diuen que seran 2 anys o 4. L'Ajuntament diu que seran 2 més 2, però segur que seran molts més, perquè, de fet, l'adjudicació és per 4 anys. La gent no està informada. Llavors, bueno, clar, hi ha molta gent, per exemple, la plataforma Bassaria Respira ha aconseguit 10.000 signatures de persones que estan demanant que hi hagi un espai verd. 10.000 signatures són moltes signatures. Per tant, la necessitat d'un espai verd és important, i la necessitat del mercat també. Per tant, la solució que nosaltres proposem és aquesta, però en tot cas el que demanem és que es paralitzin les obres, que s'obri un procés participatiu en el que els veïns i les veïnes puguin decidir exactament què volen fer d'aquest espai.
Doncs amb això acabem, Roser Latorre, portaveu de la plataforma Bassaria Respira. Gràcies per atendre'ns, per acompanyar-nos i per explicar-nos tot el que passa amb el mercat de la Bassaria. Que vagi bé, Roser.
A vosaltres.
Gràcies, Alma.
A tu, Joan Trias.
La caravana. Amb Joan Trias.
I nosaltres a aquesta hora estàvem molt pendents d'aquest discurs inaugural que ha fet avui el cardenal Omella a la 123a Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, que ja ha començat. Doncs bé, volíem parlar una mica de tot plegat, ja us han informat, eh? Des dels serveis informatius d'aquesta casa, però volíem escoltar-lo una mica més. I és que el cardenal Joan Josep Omella ha fet aquest matí una crida als dirigents polítics perquè siguin equilibrats en el servei a la societat després del pacte d'investidura i del clima de crispació social que es viu a Espanya. Així ho ha dit el president de l'Episcopat Espanyol a l'inici de la plenària a Madrid.
Pido a los dirigentes políticos y a los líderes sociales y de opinión que pongan todo lo que esté de su mano para bajar el clima de crispación social. Les interpelo a que trabajen en todo momento en favor del interés general, favoreciendo la comunión y potenciando siempre lo que nos une, lo bueno, lo bello, lo que beneficia al bien común de toda la ciudadanía de este hermoso país. En segundo lugar, hago un llamamiento al diálogo social entre todas las instituciones de la sociedad española, sin cordones sanitarios ni exclusiones. Todos los pactos son lícitos en la medida que respeten el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho, la separación de poderes de nuestra democracia. Aseguren la igualdad de todos los españoles y garanticen el equilibrio político, económico y social que nos hemos dado los españoles en la Constitución de 1978.
El cardenal Omella, que també ha dit aquest matí, que a més també l'arquebisbe de Barcelona, com dèiem, ha criticat l'enquesta de GAT3 i a la confusió d'alguns mitjans de comunicació que apuntaven que hi ha 500.000 de persones abusades per sacerdots i religiosos. Se n'ha queixat així.
Dicha infundada e intencionada extrapolación condujo a algunos medios de comunicación a la exorbitante afirmación de que en España hay casi 500.000 de abusados por ministros ordenados y consagrados de la Iglesia, cuando lo único cierto y contrastado es que el Defensor del Pueblo ha recogido 373 testimonios que se refieren a 487 víctimas. Una extrapolación que el Defensor del Pueblo en reiteradas ocasiones afirmó que no se podía hacer y que muchos técnicos así lo han confirmado durante las últimas semanas.
I, de fet, en la mateixa línia, el president de la Conferència Episcopal ha demanat que es corregeixi aquesta perversió en l'enfocament del problema.
¿Qué finalidad hay detrás de este disparate? Es especialmente preocupante para nosotros que esto haya generado una imagen perjudicial de nuestra visión en general. Es injusto que se les atribuya el mal causado por una minoría. Dicha situación es inaceptable y exige una revisión exhaustiva e imparcial de los datos para corregir cualquier sesgo que pueda haber sido extrapolado de manera maliciosa.
Precisament en aquest discurs inaugural de la plenària número 123 de la Conferència Episcopal Espanyola, el president d'aquest organisme ha recordat que aquest drama afecta un de cada cinc nens de tot el món i ha reiterat, a més de la petició de perdó, que l'Església està endurint les accions per erradicar els abusos sexuals a menors.
Estamos endureciendo y revisando todos nuestros protocolos de seguridad y formación, así como colaborando estrechamente con las autoridades civiles para garantizar que los responsables de esta clase de actos sean llevados ante la justicia. En este sentido, instamos a cualquier persona que haya sufrido abusos a que se acerque a los organismos correspondientes en cada diócesis. Nos mostramos plenamente dispuestos a escuchar, apoyar, reparar y ofrecer la ayuda que necesiten para sanar las heridas.
Aquestes eren les paraules del cardenal Joan Josep Omella, president de la Conferència Episcopal Espanyola, que ha expressat també el desig que té l'Església de mirar el futur amb esperança en els abusos i en tots els àmbits. D'altra banda, el president de l'Episcopat Espanyol ha lamentat també que encara hi ha moltes ombres en l'àmbit educatiu, com es veu en el fet que molts joves perden l'ànim de cara al futur. En aquesta línia s'ha preguntat si les pantalles són el millor per als nostres adolescents i joves o si, per contra, els perjudiquen. En un altre moment, el president de l'Episcopat també ha fet una crida als creients i a la societat en general perquè treballin pel bé i per la pau de la unitat. Finalment, destaquem que l'arcabisbe de Barcelona ha fet una valoració molt positiva de la recent Assemblea General del Sínode, on la participació dibuixa, diu, un canvi també en positiu per la vida de l'Església, entenent que aquesta sinodalitat, la de treballar junts, no és una finalitat, sinó un mitjà. Un cop acabat el discurs del president de la Conferència Episcopal, s'ha produït l'habitual salutació del nucli del Papa a Espanya i Andorra, del nunci, volem dir, del Papa d'Espanya i Andorra, Bernardito Ausa, una intervenció que ja ha donat pas a l'inici de les sessions ordinàries d'aquesta plenària. Entre altres grans temes previstos, el Servei de Coordinació i l'Assessorament de les Oficines per la Protecció de Menors presentarà un pla de reparació integral de víctimes d'abusos sexuals en l'àmbit eclesial. En aquesta plenària, a més, els bisbes estudiaran un projecte, diuen, a favor de la dignitat de la persona de la Comissió per la Pastoral Social i la Promoció Humana, una proposta de la Subcomissió Episcopal per les Relacions Interconfessionals i el Diàleg Interreligiós per la Constitució de la Taula de Diàleg Interconfessional entre l'Església Catòlica i les diferents confessions cristianes. I diuen també un directori sobre les retransmissions de celebracions litúrgiques, redactat de manera conjunta per les comissions episcopals, per les comunicacions socials i per la litúrgia, entre altres qüestions. Sobre tota la qüestió política espanyola, bàsicament el cardenal Joan Josep Omella també s'ha dirigit als polítics i ha parlat de la polarització que es viu al país, i això sí, ha demanat la unió política. Tot això és el que ha donat de si aquest discurs inaugural del cardenal Joan Josep Omella en aquesta 123a assemblea plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, i us ho volíem explicar també des d'aquí, des de la caravana de Ràdio Estel. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida tornem i saludem a Joan Cebrián i ens parla de videojocs. Fins ara.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. Però no només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge per a millorar Catalunya. Per això estem invertint 1.000 milions d'euros en 101 nous trens que utilitzaran 600.000 viatgers cada dia. Per a transformar Rodalies.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Dinou minuts que ha passat de la una del migdia. A aquesta hora tornem a saludar l'Albert Feixas. Albert, què tal? Bon dia.
Pues bon dia, Joan Trias. Com estàs?
Bé, home.
Clar que sí.
Mira, ara fa unes quantes setmanes, i dic setmanes perquè fa poc sí que hi he estat, a Montserrat, però és que ens portes novetats.
Et porto novetats.
Va.
Perquè aquesta tarda vinc a Montserrat i endinsa't en un dels llocs més emblemàtics de Catalunya. Aparca gratuïtament a Monistrol i viatja amb el Cremallera, la via verda per accedir fins al recinte, al vell mig del santuari. Un tren sostenible, mogut per l'energia solar, accessible amb vidres panoràmics perquè la teva experiència a Montserrat comenci en el viatge. I descobreix el patrimoni natural i cultural amb els funiculars, el de Sant Joan i el de la Santa Cova. Molt per fer, molt per veure, molt per viure, molt Montserrat.
Gràcies, Albert.
L'hora del videojoc, amb l'expert Joan Cebrián.
Dos quarts de dues en punt. Joan Cebrián, què tal? Bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda. Encantat d'estar una setmana més aquí.
Que bé. Anem cap al videojoc. Va, què ens portes avui?
Doncs mira, normalment, com sóc jo el que t'exposa a nivell personal d'obrir-te a tothom i tal, a mi m'agradaria compensar-t'ho d'alguna forma o una altra, no? I et parlo una mica de la meva vida.
Ah, vale. Tira, tira.
Vale.
Vinga.
Més que res, que ahir va ser un gran dia per mi, vale?
Sí?
Era un diumenge com qualsevol, però no era qualsevol perquè la setmana passada vam parlar d'esports electrònics i el Leo Messi dels esports electrònics va guanyar el seu quart mundial i a sobre després vam tenir el clàssic femení, cosa que fa uns anys era impensable. Tenir un estadi olímpic ple, un estadi un pavelló a Corea del Sud ple...
És que és bèstia, això, eh?
És molt bèstia, no? Per què et comento tot això? Perquè, per sort, per moltes traves que ens podem arribar a trobar a la vida, doncs la societat evoluciona, vale? De totes maneres, no tot és perfecte, Joan. Tu
no?
Ho saps bé.
No. Va.
Tu t'atreviries a dir-me quantes dones creus que hi ha als dos equips que van disputar la final d'ahir del League of Legends? Un número.
3 o 4, a veure.
Estàs completament equivocat. Perquè, per la sorpresa de ningú que està al món dels videojocs, va haver-hi un total de 0 dones...
0, eh?
De 0 dones que hi havia als dos equips, que eren Weibo Gaming i T1, a la final d'ahir de la final de League of Legends. Una altra cosa diferent va ser a l'equip de missió, vale? Aquí sí que en tenim. Al total del Mundial en vam tenir 10, i a sobre tenim referents com una que es diu Shox o l'Emily Rand, no? Que són molt bones periodistes, molt bones presentadores. On vull arribar tot això? Doncs que, desgraciadament, per molt que els videojocs i els esports electrònics siguin sectors joves, que sonen com a fresh, nou, coses que se'ns queden una mica lluny a vegades, no? Encara s'ha de lluitar contra dues lacres, el masclisme i el sexisme.
Gamer girl. You dumb fucking bitch.
Stop sounding so sexy, baby.
Come back to the fucking kitchen.
Hater, you're a female, right?
Yeah.
Nice.
Això que estem escoltant no són insults masclistes, no?
Efectivament, Joan, ho són.
Ho són.
Per moltes jugadores, el fet de fer el que més els agrada, vale, que és jugar a videojocs en línia, doncs és un esport de risc, perquè has d'escoltar moltíssimes coses negatives gratuïtament.
Escolta, però això és gravíssim, això.
Evidentment, i hem d'introduir-nos al que és el masclisme i el sexisme al món dels videojocs, per això ho dividirem en tres parts, vale? Primer, la relació entre personatges i jugadors. El segon, els videojocs en línia. I el tercer punt, les posicions de poder dins de la indústria. Primer punt. Relació entre personatges i jugadors, vale?
Vale.
Això que hem escoltat ara mateix és un petó de l'Eli a la Dina a The Last of Us 2, vale? Fins aquí, tot perfecte. Tot bé. Si no fos per la gran desgràcia que va suposar dins de la comunitat gamer.
Per què això? Per què una desgràcia?
Doncs principalment perquè el món dels videojocs no és una excepció en l'estereotipització de les dones i els seus cossos, vale? Normalment als videojocs moltes de les personatges femenines han de ser molt sexualitzades, vale, per tenir èxit. Cosa que també ha passat tant al cinema com a literatura.
Sí.
Això sí que ho tenim, vale? Però, evidentment, en el cas de l'Eli a The Last of Us 2, també va haver-hi un altre factor, que no era heteronormativa. Per tant, per més d'un usuari va ser alta traïció, la sedició del món gamer.
Val, llavors, com podem entendre que generin tots aquests discursos en un entorn, en teoria, deia, innovador, i que generi tot això?
Doncs, al llarg de la setmana, Joan, he parlat sobre que els videojocs no serien res sense els seus jugadors, no? Però també tenim un altre aspecte molt important, que és que la pilota té propietari sempre. Vale? I en aquest cas són les empreses que treballen desenvolupant títols d'èxit. I en aquests contextos és on es genera el que coneixem com la cultura bro.
La cultura... Sense coma, eh?
No. No hi ha coma vocativa.
Val. Què és la cultura bro?
Doncs, a priori, la cultura bro la podríem definir com una subcultura masculina que està marcada per la fraternitat i la camaraderia. De primeres, no sona del tot malament.
Seria com el fair play, en futbol.
Podria sonar de primeres, vale? Però què passa aquí? Doncs el que passa és que aquesta cultura té un caràcter misògin i els perfils d'integrants normalment són homes blancs i heterosexuals. Val. Molts d'ells també amb molts diners. Val. On està la clau? Que tot això està molt associat a Silicon Valley i històricament també amb el pas del temps s'ha instal·lat a les comunitats d'usuari de videojocs, perquè tot això al final no deixa de ser tecnologia. Llavors, explicada aquesta sexualització dels personatges femenins i què és la cultura bro, passem al segon punt, els videojocs en línia.
What the fuck was that?
Shut the fuck up. Do me a favor, leave this lobby. Shouldn't even be on here.
No, really.
Yeah, really. Why are you still here?
Entenc que estem escoltant més insults a dones per jugar, eh?
Efectivament, més insults a jugadores pel fet de ser dones. No és per aquest, vale? Aquí l'aspecte clau és que moltíssimes dones pateixen assetjament en videojocs en línia. Segons l'estudi Género, Gamers i Videojuegos de l'experta Nira Santana, un 35% de les dones han patit assetjament mentre jugaven a jocs online.
33, eh?
Sí.
Per tant, la presència de ciberassetjament entenc que és potent en aquest món.
Tota la raó. Tens aquí tota la raó. Aquí només cal fer un incís, Joan. El ciberassetjament el pateix moltíssima gent al món dels videojocs en línia. Això estem tots d'acord, vale? Però això no es pot fer servir com a excusa. Per què? Perquè des de la cultura bro s'intenta fer servir aquest argument per negar que les jugadores, la majoria de cops, reben odi pel fet de ser dones. I saps on es poden veure les conseqüències d'aquest entorn hostil?
Tu diràs.
Doncs els esports electrònics.
And now it's all up on KP! He's gone! A G2! A lifetime of greatness forged in finals like this! And the Game Changers Championship winners!
Això que escolteu ara mateix és la final de 2022 de la Game Changers de Valorant. És a dir, el Mundial Femení de Valorant. I és que en molts esports electrònics no hi ha diferències físiques, i quan dic que molts és absolutament a tothom, perquè estàs al teclat i amb el ratolí amb el comandament de la PlayStation o de l'Xbox, vale? Però en molts casos es creen circuits femenins per facilitar la participació de les dones.
Però aviam, una cosa, Joana. Si tu mateix has dit que els esports electrònics la diferència física no existeix, per què s'han de crear aquests circuits femenins?
Et citaré textualment una resposta que vaig tenir a una entrevista amb Ashley Washington, que és l'encarregada de la Game Changers, que acabem de comentar, a Europa. El repte és mantenir-nos sempre fidels al propòsit pel que vam néixer, crear un espai segur per les jugadores a l'ecosistema, posar l'ull en què necessitem fer perquè les jugadores arribin i sentin seguretat.
Déu-n'hi-do, això és dur, eh?
Efectivament, perquè com el futbol femení, cap jugadora professional no ha exigit mai tenir més facilitats que els homes. Això és molt important, no és que estem dient... No han exigit mai més que ningú, vale? Simplement busquen entorns segurs a les competicions mixtes i normalitzar el fet de participar en aquestes, que per això no hi ha diferències físiques, no? Que després resulta que no donen el rendiment esperat, doncs, bueno, doncs un recanvi i no passa res, perquè al final les competicions, siguin esports electrònics, futbol, bàsquet, handbol, són així sempre, vale? Però demanen justícia, perquè al final el que volem és que la sortida inicial estigui a la mateixa alçada per tothom, no? Independentment del gènere, de la sexualitat, etc.
Hem tingut casos de jugadores que han jugat en competicions d'aquestes mixtes?
Sí, i hem tingut una mica de tot, vale? Començaré pel bon cas. Per exemple, aquest any el guanyador mundial masculí de Valorant és un equip nord-americà, que es diu Evil Geniuses, vale?
Val.
Genis malvats. Els fem el bateig, ara mateix, els genis malvats, vale? Aquest club està dirigit per Potter, que és una llegenda dels esports electrònics, vale? Una jugadora que va guanyar moltíssim a l'època de Counter-Strike 1.6, a moltíssim a l'època de Counter-Strike Global Offensive, i ara està guanyant a Valorant, vale? A veure, va haver de guanyar el Mundial de Valorant perquè la gent deixés de criticar-la pel fet de ser dona i d'estar a càrrec de l'equip de Evil Geniuses perquè ella era l'entrenadora, només pel fet de ser dona.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
I és important això perquè després tenim els pitjors casos, vale? I aquest és un episodi negre de la història dels esports electrònics. El van viure amb Revilia, Maria Kreveling, vale? Era una jugadora que va ascendir a la primera divisió de League of Legends d'Amèrica del Nord i va patir bullying. Fins aquí, una cosa inacceptable, vale? Però el fet del bullying no va ser tant pel fet de tenir un mal debut a la primera divisió, que també el va tenir, tot sigui dit, sinó el va tenir pel fet de ser una dona trans.
Déu-n'hi-do.
Només, o sigui, principalment per això. Què passa? Que amb el pas del temps, Remilia no es va acabar de recuperar mai d'aquest cop psicològic i, a més d'altres problemes, desgraciadament, es va suïcidar.
Que bèstia. Que bèstia.
Doncs espera't, perquè encara no és el pitjor.
Ai. Bueno, pues vamos a poner el mismo número de mujeres que de hombres, pero claro, los personajes femeninos, ¿cómo son esos personajes? ¿Cómo son los personajes masculinos? No son iguales. No tienen el mismo trato.
Las dos,
Ya.
Por supuesto.
Ya, ya, ya. Y sigue existiendo esa disparidad, por así decir, de curro en el sentido de volumen masculino, representación femenina.
Bastante. O sea, yo tengo la buena suerte de que Meatonic, la verdad es que se intenta atajar bastante, pero lo que es en la industria, sobre todo la española, que todavía está un poco antigua en algunas cosas, hay muchas viejas glorias. Y...
Bueno, la española está antigua en muchas cosas, ¿eh? Bueno, sí, te tengo que decir.
Y en muchas industrias.
Exacto. Estem escoltant a Bea Díaz, ¿vale? Desenvolupadora de videojocs. Hi ha un aspecte que hem de destacar, ¿vale? Que, per sort, el nom de jugadores cada cop és més equitatiu, ¿vale? Parlem, més o menys, en termes generals, d'un 53% d'homes i un 47% de dones, segons l'estudi de l'Associació Espanyola del Videojoc, la EBI, ¿vale? Bona dada, de moment. Què et sembla?
Sí, gens malament.
Vale. Però, com sempre, la clau està a les posicions de poder. Actualment hi ha només un 20% de desenvolupadores a les empreses, almenys a Espanya. Què et sembla el canvi?
Gent just. Gent just.
És tal qual com ho comenta, Joan, perquè i a sobre em sap greu dir-te que no només hem de parlar de poques dones en posicions clau, sinó també de casos generalitzats.
Look, like any large company with 16,000 employees, we're going to have some instances of workplace discrimination or harassment. We're fortunate. Over our 30 years, it's been a very small number, and it's something that we care deeply about because you can't create the kind of content that we've created over the long period of time that we have.
Estem escoltant amb Bobby Kotick, CEO de Blizzard Entertainment. De qui vam parlar fa dues setmanes sobre la BlizzCon, una convenció molt important, vale? Quedeu-vos amb aquest nom, vale? I és que amb el còctel de sexualització, cultura bro i insults online, què ens queden? Doncs són empreses ideals, vale, Joan, per fomentar el masclisme, el sexisme, i no només això, sinó també l'assetjament, fins al punt d'arribar al suïcidi.
T'ho comentaves abans, però com que el suïcidi? És bèstia, això.
No, no, és molt bèstia perquè no hi ha cap mena de broma aquí. Aquest és el cas de Blizzard Entertainment. La mateixa empresa que és capaç de fer una convenció mundial referència sobre els seus videojocs, també és capaç de presentar un dels pitjors casos que existeixen a la indústria del videojoc. Estem a 2021, d'acord? Es van descobrir diversos casos d'assetjament sexual. Les treballadores van denunciar. Fins aquí tot correcte, com hauria de ser. No només a les autoritats, sinó també dins de la pròpia empresa. Què es van trobar dins de la pròpia empresa? Que no només no els feien cas, sinó que també la mateixa directiva, és a dir, aquí acabem d'escoltar, amb Bobby Kotick, encobria tots aquests casos, fins al punt que un va arribar al suïcidi.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ho dèiem abans, que és greu tot aquest panorama. Aquest és un cas únic, però, o també s'aplica a altres empreses?
La desgràcia és que no és un cas excepcional.
No,
No ho és, vale? I et posaré un altre exemple. Estem parlant de Blizzard, però si no tenies suficient, també tens Riot Games. Parlàvem fa una setmana de meravelles de League of Legends, de Valorant, de que ara mateix doncs, a League of Legends s'estan fent esforços, almenys el que és a nivell de retransmissió d'esports electrònics, per tenir moltes dones. No tant pel fet de ser dones, sinó perquè és gent que s'ho ha treballat moltíssim i que mereix estar allà, no? Doncs també tenim la cara B d'aquest aspecte, vale? I és que també es va estendre la cultura de l'assetjament entre treballadors i treballadores, d'acord? Això va arribar al punt en què Riot Games va haver de pagar 100 milions de dòlars per arribar a un acord amb les víctimes, vale? I també hi ha una altra cosa que està fora de guió que et comentaré molt de curiositat. El propietari de Riot Games, o fundador en el seu moment, abans que la comprés Tencent Games, era Mark Merrill, vale? De fet, té un personatge a League of Legends que es diu Tryndamere, que és perquè el va crear ell, vale? Mark Merrill, en aquell moment, com a moda responsable, va decidir fer una donació a una entitat per tal de no només la multa, sinó també treballar en base a la cultura sexista que va permetre a Riot Games. Saps de qui era de propietat l'entitat?
Tu diràs.
Evidentment, del propi Mark Merrill.
Clar. Per tant, és una cosa que no és tan estranya, per desgràcia, que passi tot això.
Completament, i no només a les empreses que desenvolupen videojocs. Ara estem fent periodisme, estem a la ràdio, vale? Doncs el periodisme tampoc ens lliurem. Vale?
Mira, també només cal veure qui hi ha en aquest estudi ara mateix.
Completament, tenim la Núria ja per dir.
Tenim la Núria Ros, sempre atenta. A la subdirecció d'aquest programa, que la tenim a la peixera, però dins de l'estudi ara mateix, parlant de videojocs, i som tu i jo, dos homes.
Clar, és aquí per on vull anar, vale? Per on vull anar, perquè hi ha un estudi que es diu la presència i rol de la mujer en el periodisme de videojuegos. Atenció amb aquesta dada, perquè és molt dolenta, vale? Afirma que només el 3,6% d'anàlisis signats eren per dones.
3,6%, eh?
De tots els anàlisis que s'han arribat a fer al llarg de la història, estem parlant dels últims 25 anys, que és el tram on es va estudiar tot això.
És poquíssim,
només
això.
El 3,6%.
És poquíssim.
Evidentment, i aquí estem nosaltres corroborant-ho, com bé has dit, no? Som dos homes parlant de masclisme i sexisme, i com si això ho podria encaixar perfectament en una escena de BoJack Horseman. Vale? Homes blancs parlant sobre problemes de dones.
Sí, estem
recreant aquesta escena, no?
Sí.
Per això no vull acabar sense abans esmentar figures importants. Vale? Per exemple, periodistes, Marina Mores, autora de Play Like a Girl. Encara no me l'he llegit, però tot el feedback que tinc és extremadament positiu. Vale?
Val.
Alela Bepé, encarregada d'esports electrònics. L'Emma Pache, comentarista de Valorant, abans periodista també, que escrivia. L'Ainhoa Campos, dissenyadora gràfica, que va passar a fer el canvi de comentarista i va ser qui va assumir tot el tema de la Superliga, de cap on hem de tirar a nivell de producte.
Boníssim.
A nivell internacional, hem esmentat a la Xox, molt bona presentadora, no només de League of Legends, també de Counter-Strike. Parla 7 idiomes, si no m'equivoco. Emily Rand, grandíssima periodista, d'aquests exemples de We started from the bottom, now we here. Saps? D'aquest perfil de persona que s'ocorre moltíssim, no? La Cecília d'Anastasio, a nivell internacional, capaç de destapar casos importantíssims en el món del videojoc, no? Hi ha molta gent molt bona al món del videojoc, per qui val moltíssim la pena seguir tant pel seu treball com per la visió de gènere que explica per anar pel camí correcte.
Escolta'm, doncs, amb aquesta agria realitat que ens has portat avui, ens acomiadem i t'esperem, això sí, la propera setmana per seguir parlant de videojocs. Deixa'm dir-te una cosa, per si no ho saps tu i no ho saben alguns oients, va generar certa controvèrsia si ho fèiem o no en aquest programa, i al final vam decidir fer-ho, i jo crec que, mira, per explicacions com les que ens portaves avui, està bé que ho haguem fet. Cada setmana podeu escoltar Núria Ros amb una entrevista interessantíssima en aquest programa, amb una secció que es diu On són les dones? I precisament busquem això. Una dona, que parli amb una dona, sobre problemes de dones. Per vosaltres. I per nosaltres. Per fer-nos veure que el món que estem construint nosaltres, els homes, ens estem deixant la meitat de la població. I això no és banal. Joan Cebrián, com sempre, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a tu, Joan, i sobretot tota la roda del món en l'últim que acabes de dir.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Soy Belén Esteban. Ay, corazón.
Ay.
Claro que conozco Radio Estel. Me encantaría tener tiempo para escuchar todos los programas de radio.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Vinga, va, 12 minutets que ens queden de programes. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, Trias.
T'ho he dit molt ràpid, això. Rafa Sanahuja.
Recreació pròpia, Rafa Sanahuja.
Sí, sí, molt ràpid.
No és un cognom fàcil, eh? Normalment l'he de tornar a deletrejar i l'H on t'ha d'anar.
L'H on toca.
La tendència és Sanahuja. Sanahuja. És com una cosa molt sanitària, saps? Sí, sol passar així.
Ai,
fi, escolta. Va, tenim 11 minuts i mig per endavant. Tirem una mica de Foro Cotxes, va.
Vinga, va.
Ai, estava fent el moviment això del nen de Castefa.
Sí.
Per ambientar...
És que
tinc una tendinitis que em fa la guitza. Ah. Li he de dir al doctor Valverde,
mira,
si em dona alguna cosa.
No, segur que et va bé.
Escolta, Foro Cotxes resulta...
Què?
Ho va comentar la setmana passada, divendres.
Sí?
Foro Cotxes es posa en l'actualitat, però al mil·límetre.
Sí?
I clar... una cosa que és molt d'actualitat i ho comenta l'usuari Bacon Frito.
Bacon Frito.
Bacon Frito.
Si ho comenta Bacon Frito,
a Foro Cotxes,
ho hem de comentar aquí.
És que vuelve Crónicas Marcianas.
Ui!
La millor sintonia de la història.
Buenas noches. No va sortir una mica José María García.
Va sortir José María García.
No. Buenas noches. No sabria imitar-lo.
No ho sé, no, és que
Cerdà, un...
Cerdà és complicat.
És que feia molt això amb la
això
boca.
Això sí,
això sí. Sí que ho feia.
I, bueno, ja, és que ara me'n venen moments al cap.
Clar, és que el tinc més a la ment que a la boca.
La notícia és aquesta, vuelve Crónicas Marcianas, i aquest mateix usuari, Bacon Frito, dice, lo veo muy chungo. Coto canceladísimo. Kiko vetado en Mediaset.
Uy.
Joyas en busca y captura.
Uy,
Cárdenas canceladísimo. Galindo muerto. Veneno muerta. Pumares muerto. Pocí muerto. Solo se salvarían Boris y Latre.
Clar, és que...
I a partir d'aquí comença una mica dels comentaris dels Xurs. No ho farem més allà, però... s'entra en un debat. S'entra en un debat i cadascú va aportant... L'estan mirant aquest
debat
matí
crònica,
un altre cop i és que al final no sé per on tirar.
Sí.
Tema de demà, si ens dona temps, també el tinc ja mirant.
Val.
Un usuari diu, la mitad de les coses que hicieron famoso Crónicas Marcianas,
sí,
hoy en día te salen 200 ofendiditos que te denuncian y te cancelan el programa.
Patapam.
Jamás será igual ni parecido.
Patapam.
Jo crec que té raó. És d'aquestes coses que en el seu moment molt bé, però si ho tornes a revisar, dius, Déu-n'hi-do avui, això... el que passaria, saps? Com, és una mica com la sèrie Aïda, de la qual jo sóc molt fan. A mi m'encanta Aïda, però cada capítol que torno a veure dic, Déu-n'hi-do, quines barbaritats. Imposible que lo hagan igual que en aquella època. Acabarían todos en la trena.
Toma ya.
Aquest ja va un pas directament. Serien denunciats. Sardà cancelado en 3-2-1. T'he de dir que he estat investigant i resulta que és com un retrobament, eh? No és que torni...
Ah, no torna al programa,
no,
eh?
No torna al programa, es fa un retrobament, serà una nit, allò... Això que està tan de moda,
sí,
no?
Sí.
Però, bueno, els Xurs no ho saben. Llavors, ens opinen
seva,
com
igual.
Si tornés, ¿vale? ¿Qué programa es ese? Diu, que serà molt jove.
Sí.
Exactament.
Però saldrà fa, Boris... No fa Marcianos, quan es va deixar d'emetre, el 2000 i alguna
cosa? Home,
2000 i poc.
20 anys. 20 anys són molts anys.
Doncs mira.
Saldrà Boris bajándose los pantalones, que jo crec que és una pregunta que s'han de formular. Sardà con... Aquest m'agrada perquè entra una mica... Pensa més enllà de les càmeres.
Sí.
Sardà, con 40 anys, tenia cuerpo para dirigir el programa muy bien. Ahora, con 65, pues le van a tener que ayudar mucho.
Clar. Sí.
És com tu, Trias, que t'hem d'ajudar molt.
Sí.
Crónicas murcianas será, porque hoy en día no se puede emitir casi nada de lo que salía en ese programa. Y después ya que vuelva, esta noche cruzamos el Mississippi.
Oma, King Classic.
Interesante.
King Classic.
Espero ver a Latre haciendo la Pantoja de Puerto Rico.
Sí,
qué risas. Como no hagan recreación de los colaboradores por IA y los proyectos en holograma.
A ti una cosa, avui Forocoches...
Està tinat, eh?
Està bé.
Està tinat.
Està bé.
I torno a dir-te, aquest foro, aquest comentari, aquest film...
Sí.
Té 400 comentaris.
Imagina't.
Jo faig una tria, quan vaig per la pàgina 50, dic, bueno, paro ja. Que a lo millor a la pàgina... 51 hi ha un comentari genial, però és que no arribo. No
clar,
em
dona temps per
llegir-ho tot. És com llegir el Quijote cada film. Bueno, i al final hi ha una persona que es fa una pregunta que és molt, com te diria, d'anunci d'intimitat.
Va. Te mantes.
Me pregunto a qué huelen los despachos de los creativos de Telecinco.
Wow.
A qué huelen las nubes, a qué huelen los despachos de Telecinco.
Sí,
pues han comentat Crónicas Marcianas.
Molt bé.
Ja et dic que avui he revisat, perquè al cap de setmana els miro, els deixo descansar.
Clar.
I dic, és que estan a tope.
Déu-n'hi-do.
Però demà tinc molts temes.
Hi ha comentaris atinats, trobat avui.
Home, sí, sí.
M'agrada,
no, perdona, que és que hi ha gent que s'ho pren cada cosa,
S'ho pren en sèrio,
com una tesi.
Ara.
El de demà és mi novia quiere ir a Londres.
Uf.
Concretament és mi novia quiere ir al puto Londres.
Ai.
Llavors, a partir...
Escolta, Rafa, com portem lo de treure tu un tema?
Al foro?
Al foro
no puc, perquè necessito una invitació. No tinc cap invitació. Des d'aquí, si m'escolta algun xur...
Sí.
La caravana @radiostel.cat que envia una invitació
que et convidi,
que no l'aprofiti l'Andreu i que me la passi
ara
a mi i jo podria treure temes.
Sí.
Mentre està, només sóc un voyeur.
No, intentarem que això passi.
Vinga, va, fem les notícies.
Som-hi.
Rapidito. Sí, rapidito. Està el migdiada.
Vinga, va, l'Estel Migdiada, que avui us anunciem que ja tenim ministres de Pedro Sánchez.
Ai.
I escolta, hi han cosetes, Sanauja.
A mi el que em crida és Òscar Puente. El que em crida. El flagel de Feijú a la investidura que gestionarà el traspàs de Rodalies. Per la seva part, des del govern de la Generalitat han reaccionat i han dit que així no val, que la negociació no serà justa perquè Òscar Puente fa dos Pere Aragonès i mig. De totes maneres, apunten una solució i és que Aragonès negociï pujat al clatell de Junqueras.
I una altra incorporació cridanera és la de Mònica García com a nova ministra de Sanitat. Una anestesiòloga.
Fons de presidència asseguren que és una clucadeta d'ulls a tot el mandat de Rajoy.
I tenim més notícies de govern. Mirem cap a Argentina perquè, muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar.
Ahí sí, estrías, perquè Javier Milei ha guanyat les eleccions a l'Argentina per un gran avantatge. En la seva primera entrevista com a virtual president de la República, Milei ha afirmat que... Che, boludo, ahora sí que va a correr la guita, ¿viste? Vamos, hacete unos mates de dulce de leche, Mafalda, Maradona, Gardel, ¿viste?
Jo treia això, els argentins que conformaven parlant se'ls entén menys.
Viste, Maradona.
Salutació a la comunitat argentina de Barcelona.
Viste,
va, i tornem precisament cap a Barcelona perquè la iniciativa Pixa on toca està fent fortuna. Es tracta de posar més lavabos, això és real, eh?
Real.
Es tracta de posar més lavabos públics a la Barceloneta perquè no s'orini al carrer.
Amb les tres noves cabines sanitàries que s'instal·larà l'Ajuntament, n'hi haurà 37 a tot el districte de Ciutat Vella. La iniciativa ha cridat l'atenció del Departament de Neteja de Radio Estel, que està estudiant clonar el cartell.
I Shakira s'estalvia el judici per frau fiscal amb un acord d'última hora i una multa milionària.
Patapam. Trinco, trinco. L'artista ha reconegut els fets i ha acceptat una pena de 3 anys de presó, que no haurà de complir, i una multa que suma gairebé 8 milions d'euros que pagarà aquesta mateixa tarda després d'inventar-se una cançó en 3 minuts més o menys. Es tracta d'una col·laboració amb un raper que no coneix ningú, però que, important, no vocalitza res de res i en què es fot amb algú que s'intueix que és Piqué. La cançó durarà 197 segons i es calcula que guanyarà uns 12 milions d'euros que, aquesta vegada sí, declararà íntegres. Excepte una part. Hemos venido a jugar.
I Ojut ha quedat anul·lat un examen d'accés a la Guàrdia Urbana de Badalona perquè incluïa les respostes.
Per la seva part, i referint-se a aquesta errada monumental, l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, ha dit que sí, sí, però l'arbre de Nadal, què? És enorme!
I en plena de successos, una persona cau 15 metres d'un pont penjant i ingressa a l'hospital sense ferides greus.
Els bombers han rescatat un home que havia caigut al buit uns 15 metres des del pont de les Maduixes, un dels ponts penjants de Vítem, al Baix Ebre. Es confirma que la identitat de la persona és Joan Laporta, que, tot i caure, ha rebotat com si res. És indestructible, han declarat fons dels bombers.
I un bicorn de Napoleó a subhasta per més del doble del que es preveia, 1,9 milions d'euros.
El barret utilitzat per l'emperador francès forma part d'un lot amb altres objectes relacionats amb la seva figura. Assistents a la subhasta asseguren que el guanyador era clavadeta Pere Aragonès, però amb un bigoti postís i una camiseta de turista hawaiano que va sortir de la sala al crit de «Els baixets són els millors».
El Napoleó no era gaire... Bueno, en fi.
No, no, era petito.
Era petito.
Petito. I...
I per acabar, parlem de l'explosió més gran de tots els temps.
Així és, es tracta d'una explosió de raig gamma en una galàxia llunyana que ha afectat la Terra i la meva gola. Concretament, sembla ser que va pujar el to de la pell de la immensa majoria de la humanitat, excepte de Donald Trump, Julio Iglesias i Leticia Sabater, que ja eren mis negres.
I fins aquí la informació general. Anem a De Postres. I ara us expliquem que el vestidor del Barça es volca en suport a Gavi.
Pedri, un dels seus millors amics, o Cancelo, han reaccionat ràpidament a la greu lesió de l'andalús. Per la seva banda, el germà de Xavi, Òscar Hernández, li ha enviat unes pastisses típiques de Terrassa, el Dakar. Es tracta d'un pastisset individual en forma semiesfèrica, de pa de pessic natural i tòfona, cobert de fideus de xocolata i coronat amb un cirera. És real, eh?
M'has buscat això,
en almíbar,
eh?
Sí. Val. Algunes versions substitueixen part de l'aigua d'almíbar per licor de cirera. Vale que no podrà fer servir les cames, però es xuclarà els dits, ha declarat Òscar Fernández.
És un altre. No, és un altre, és un altre. I el Barça de Giraldes li clava 5 gols al Real Madrid.
Que bé. Aquest és el cos de la notícia.
Fins aquí que el que comentari. Gràcies, Rafa, fins ara. Bueno, fins ara.
Fins ara? Mira,
fins ara,
tenies,
fins ara mateix.
Tenies raó.
Tenies raó. Efectivament, raó. Fins ara.
Aquí estem.
Sí.
Ara ve el Toscano, eh?
Ara ve el Toscano.
Ha estat allà picant.
Les notícies picant. Rigoroses, sí. I verídiques.
La Jul ve allà picant.
Exacte. Després del Toscano, no us ho perdeu, eh? Que ve fabricació
ai,
pròpia.
Sí.
Venen forts, com sempre.
La seva colla.
Mercè Raga i tota la seva colla. I sense distància amb...
L'Ignasi. Ara estava parlant amb ell.
Miranda. I la mitja.
La missa.
La missa, com la sempre, missa. Des de la catedral de Barcelona. Tot plegat aquí a Ràdio Estel. Nosaltres hi tornem demà amb José, més notícies.
José, ja s'ha aixecat. Ja té
pressa per marxar.
Sí. No, si minuts,
vols
José.
Que ho fem de peu. Espera't. I això, demà, ara ho fem de... Ens estem acomiadant de peu, el programa.
Vinga,
avui, eh?
No ho noteu.
Demà més notícies, noteu. Més actualitat, més cultura, ja ho sabeu, aquí a la caravana.
Soc
a
la Trias.
Vinga, t'esperem demà, eh, Rafa?
Sí, en principi.
No, tens res a fer?
No, jo m'ho reservo per venir aquí amb tu.
Mira, l'Ester ve que ja riu, l'Ester, i ens saluda.
Vale. I la Paula, arriba la Paula també.
Mira, veus? Ja. Ai, ho deixem aquí?
Vinga!
Vinga, va, fins demà a les 8 de la caravana, que vagi molt bé, adéu-siau.